Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un terç de les universitats i d'estudiants europeus han sofert assetjament sexual al centre universitari i s'ha quedat recollit a la major enquesta sobre aquest assumpte que constata que el 62% dels enquestats va dir que havien experimentat almenys una forma de violència sexual a les instal·lacions del campus, un percentatge que converteix a les centres universitaris europeus en zones, asseguren, poc segures. Entre gener i maig de 2022, el personal i els estudiants de 46 universitats i institucions de recerca en països europeus van participar en aquest estudi. Amb més de 42.000 respostes als qüestionaris, es tracta de la major enquesta multilingüe realitzada en l'espai europeu sobre aquest assumpte. A l'estudi es van diferenciar formes de violència de gènere física, violència sexual, violència psicològica, violència econòmica i també violència en línia. Els resultats deixen ben clar que es tracta d'un problema sistèmic i, en aquest sentit, una de les dades més destacades d'aquesta enquesta és que solament el 13% de les víctimes presenta una denúncia. Crida també l'atenció que gairebé la meitat dels afectats, un 47%, van afirmar no estar segurs de si l'agressió que van experimentar està penada per llei, i el 31% no va reconèixer el comportament abusiu com un acte de violència. A Catalunya, les 7 universitats públiques que hi ha a hores d'ara van registrar 250 incidències per violència masclista entre 2020 i 2022, de les quals 29 ja han estat denunciades. Cada universitat té un protocol per prevenir i solucionar aquestes incidències, però ben aviat només n'hi haurà un de comú per a tots els centres per oferir acompanyament psicològic a les víctimes. Les persones que hagin patit violència, tant dins com fora de la universitat, podran rebre suport amb aquest nou pla que s'està elaborant a hores d'ara. El protocol pioner a Espanya s'aplicarà tant a universitats públiques com privades i vol coordinar les respostes amb les empreses on es facin pràctiques, residències o equipaments esportius. Bona tarda, sóc Carlos Losada. Com cada dia a aquesta hora, repassem més notícies d'aquest matí en forma de titulars amb la Mar Puerto. Mar, molt bona tarda.
Bona tarda.
L'actualitat d'aquest dimecres passa per...
Doncs comencem explicant que la Guàrdia Urbana ha reobert la Diagonal després de la fuita d'aigua de grans dimensions de l'Avinguda Pedralbes. Diverses línies de bus segueixen afectades i TMB ha anul·lat 13 parades com a conseqüència d'aquesta incidència. En qüestions sanitàries hem d'informar que s'han duplicat les dones mortes per tumors de tràquea, bronquis i pulmó a la província de Barcelona en els últims 20 anys. El nombre d'homes que han perdut la vida a causa d'aquestes patologies, en canvi, ha disminuït significativament. I atenció, perquè han recuperat una furgoneta a Riudellots de la Selva amb 9.000 encenedors que uns lladres havien robat a un camioner a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Els responsables van cometre els fets amb una furgoneta que també havien robat a Badalona unes hores abans, i els Mossos, que estan buscant els responsables, van robar el vehicle gràcies al GPS. A tot això, la Policia Nacional ha detingut un veí de l'Hospitalet de Llobregat per traficar amb drogues a través de missatgeria express. Els agents han interceptat un paquet amb destí Gran Canària amb 2,5 quilograms de haxís en pastilles. I el nou director de la policia d'Andorra, Bruno Lasne, es compromet, diu, a millorar les condicions laborals. A més, també ha reconegut que falten efectius a totes les unitats i ha remarcat que un element primordial per poder avançar serà l'aprovació del reglament de la carrera professional. Acabem també avui explicant que Ferrocarrils ha licitat l'estudi per millorar la mobilitat del corredor de la Selva Marítima. El document analitzarà la viabilitat de diverses alternatives, inclosa l'opció d'un tramvia entre Blanes i Lloret.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dimecres amb temps encara força insegur arreu de Catalunya. De nou, els xàfecs començaran a arribar al prelitoral, interior de Catalunya, Pirineu i Prepirineu aquesta mateixa tarda, mentre que a la costa són molt poc probables. Les temperatures semblants a les d'ahir o una mica més altes, sobretot a les comarques de Lleida. Sortim ara a les carreteres amb la Mireia Camàs, que ens explica com està en aquests instants la xarxa viària. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a la C-17. Hi ha 3 quilòmetres de retenció a Tagamanent en tots dos sentits per la pluja. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. També cal anar amb compte si circuleu per la P7. Hi ha un carril tallat a l'altura de Mollet del Vallès en sentit Martorell per un vehicle avariat, i això provoca 1,5 quilòmetres de retenció. A la mateixa autopista AP7 hi ha 2 quilòmetres de circulació intensa a Barberà del Vallès en sentit Girona, i encara a la P7 hi ha un carril tallat a Banyeres del Penedès en sentit Barcelona per reparació de danys d'un accident que hi va haver dilluns. També comentar-vos que a la C25 hi ha la sortida 145 tallada a Sallent en sentit Lleida per despreniments. També afegirem que a la Pota Nord, a la B20, hi ha un quilòmetre de retenció de Santa Coloma de Gramenet al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda de dalt hi ha retencions entre el nus de la Trinitat i Horta en sentit Llobregat per un accident que talla un carril. A la mateixa ronda dalt hi ha retencions entre la Vall d'Hebron i Horta en sentit Besòs. A la ronda litoral hi ha retencions entre la zona franca i el Port en sentit Besòs i quan la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de Wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Anem ja als carrers de Barcelona. Els pagesos afectats pel tancament del canal d'Urgell i del Segarra-Garrigues, que s'alimenten d'aigua del riu Segre, es manifesten aquest matí a Barcelona. Ho fan per fer visible la situació de sequera que es viu a Ponent i les conseqüències econòmiques i socials que té. Reclamen a les administracions central i autonòmica una millor gestió de l'aigua. Els pagesos amb els seus tractors s'han concentrat primer a la plaça de Sant Jaume, després han anat fins a la delegació del Parlament Europeu per acabar a les portes de la delegació del Govern Central de Catalunya. Seguint la protesta d'aquests pagesos, hi ha el Joan Gual. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos. El Marc és un pagès que està patint de primera mà la sequera i els seus cultius estan en una situació crítica després de les restriccions d'aigua a Catalunya. Un dels reclams que fa és la falta de conscienciació de la societat catalana per tal de veure en quina situació es troben els agricultors.
Reclamem conscienciar a la societat de que realment entre tots fem que el sector agroramader. Reclamem això, que entre tots que siguéssim conscients la societat catalana.
També es demana als polítics que la gestió agrària hauria de ser un cas d'estat important.
Si no entre tots ens conscienciem, li demanem als nostres polítics, no els diguem, escolteu, considereu el sector agroramader com una funció d'estat.
El Marc també explica en quina situació es troben els cultius ara mateix i quin és el pronòstic en un futur.
El cereal de secà, aquest està perdut completament. El cereal de regadiu, havien fet la planta bastant bona i ara el problema està amb el quallat. Però en 15 dies aniran caient com un castell de... Ara mos ha caigut el cereal de secà, en 15 dies caurà el cereal de primavera.
La pluja, malgrat sigui molt important, no està ajudant el suficient i pròximament se sabrà quantes pèrdues econòmiques ha tingut el sector agricultor.
Molt bé, estarem molt atents a tot el que succeeix en aquesta protesta dels agricultors, dels pagesos lleidatans, als carrers de Barcelona, i com acaba tot plegat, el problema de la sequera com a gran protagonista i els perjudicis greus, importantíssims, que estan tenint aquests pagesos amb el tema de les collites i que no plou, o plou de manera poc suficient. Aquest dimecres us estem explicant que la impunitat amb que han actuat durant molts anys docents a les universitats catalanes sembla ser que s'està acabant. Els últims anys, les universitats han investigat almenys 33 professors per abusos. Els casos més sonats els trobem a la Universitat Autònoma i les darreres setmanes el protagonisme l'ha agafat la Facultat de Comunicació de la Universitat Ramon Llull. El centre universitari ha acomiadat un professor després de rebre 4 denúncies contra ell per presumptes casos d'assetjament sexual. Totes les universitats catalanes tenen protocols contra les violències masclistes, però sembla que no acaben de funcionar prou bé. Per això el govern està elaborant un de nou que serà d'obligat compliment per tots els centres universitaris, ja siguin públics com també privats. Del tema n'hem parlat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb la secretària general i responsable de Polítiques d'Igualtat de l'Autònoma, l'Esther Zapater. Les seves explicacions les ha escoltat el Sergi Torr.
I creu que s'ha trencat a l'anomenada llei del silenci que ha protegit aquestes conductes durant dècades i que ara es comença a aflorar casos que sempre han existit. Esther Zapaterra considera que s'estan donant les primeres respostes per erradicar aquesta xacra.
Només poden aflorar quan la víctima té o identifica que té una xarxa de confiança, quan entén que si fa el pas, que no és gens fàcil de fer, doncs la institució actuarà. I és per això que ara estem tenint aquests casos.
En els últims 5 anys, les universitats a Catalunya han rebut a més de 150 denúncies. És un inici, perquè tothom coincideix que els casos són múltiples. Segons l'Oficina Espanyola d'Integritat, el 90% de casos a les universitats d'assetjament sexual no s'estan denunciant. Els nous protocols ajudaran a les víctimes, però la secretària general i responsable de Polítiques d'Igualtat de l'Autònoma és Clara Herrera en COPE. S'ha de denunciar el primer signe d'assetjament, tot i que sigui verbal.
És decisiu, perquè quan més aviat s'actua, més fàcil és que no arribem a situacions més greus que poden acabar amb un assetjament, no? Tots els mecanismes nous que també hem inclòs en la versió actual del nostre protocol van en la línia de poder donar respostes ràpides.
Les denúncies presentades estan denunciant agressors que afecten a professorat, estudiants i personal de la pròpia universitat i extern. Les accions internes als estudiants oscil·len entre els 2 mesos i els 3 anys pels casos més greus i la pèrdua del dret de matrícula, a part de la responsabilitat jurídica penal.
I ara ens escolta la Clara, que és estudiant de Blanquerna, que malauradament ha estat notícia fa uns quants dies, unes setmanes, per un professor que presumptament doncs, va agredir sexualment algunes alumnes d'aquest centre universitari. Clara, molt bon dia.
Bon dia. O molt bona tarda.
Escolta una cosa, la situació està ja més calmada perquè fa un parell de setmanes van ser dies complicats, no?, a la vostra facultat.
Sí, la veritat és que va sortir la notícia del professor. I, bueno, s'ha fet com molt eco per tot arreu. Llavors és com que la universitat va tenir que enviar-nos correus i els professors, doncs, ens van parlar. Però, bueno, la veritat és com que no s'ha parlat molt directament del tema.
Yeah.
Simplement alguns professors ens han tingut que parlar perquè el professor ja no estava per la universitat.
Clar.
I,
Suposo que l'acomiadament d'aquell professor doncs, ha rebaixat una mica l'atenció que hem pogut veure amb algunes imatges d'alumnes que estaven protestant. Hi ha més tranquil·litat, no, ara, Clara?
Okay. Sí, hi ha bastanta més tranquil·litat perquè, bueno, és algo que la veritat és que bastanta gent volia, perquè no ha sigut com la primera vegada que passava. Ja havia hagut com alguna queixa, no tan forta, però ja havia hagut alguna queixa. Llavors ja hi havia gent que volia que aquest professor marxés.
Com has viscut tu particularment aquesta situació? I t'has sorprès? Dic, ja hi havia comentaris, però m'acabes de dir que ja hi havia algun rumor que corria per la universitat, no? Tu particularment com ho has viscut tot plegat, Clara?
Jo particularment ja havia sentit algun rumor i alguna cosa, però clar, jo no estic a la classe amb els o les alumnes que ha passat el tema i el professor jo directament no l'he tingut.
Yeah.
Però sí que és veritat que, bueno, corren els rumors i ja havíem sentit alguna cosa, ja havíem sentit algunes queixes que havien anat cap a la directiva de la universitat,
sí.
Però no s'havia fet res i fins com que no tornés a reincidir o a repetir alguna acció,
sí.
No el farien fora. Clar, ara ha passat i l'han fet fora.
Clar, són quatre noies, quatre denúncies sí. Que hi havia contra aquest professor que finalment sí. Doncs, la universitat l'ha hagut de acomiadar. Tu coneixes alguna de les noies assetjades o agredides o no has tingut cap contacte amb elles?
No, no he tingut cap contacte.
Ja. I tampoc saps com estan, pels comentaris que es fan, que feu entre companys de la universitat, tampoc ho saps, no?
No.
Ja. Hi ha obert una investigació interna. Confies sí. Tu, per exemple, tu particularment, i els companys que amb els que pots parlar que aquesta investigació doni resultats, confieu en la gestió que farà el rectorat de tot aquest procés, d'aquesta investigació?
Bueno, jo dono un vot de confiança que vagi bé la investigació i a que treguin resultats.
Clar.
Perquè al principi no ho vam fer gaire bé, el no reaccionar amb les primeres queixes, ara ja han reaccionat bé, crec que han pres una bona manera de comunicar-nos-ho per el mail i bueno, alguns professors que ens han parlat, llavors jo crec que ara això s'hi posaran les piles i aniran a tope.
Clar. Totes les universitats tenen un protocol en aquest sentit. Ara la Generalitat vol unificar que sigui un concret per totes les universitats públiques catalanes. El vostre ha funcionat? Tu creus que ha funcionat? Els mecanismes han funcionat bé? Són prou àgils, Clara, o què?
Jo diria que... Bueno, ara... Sí. Però em sembla que abans es podrien haver fet moltes altres coses. Llavors... Jo em quedo amb això.
Clar.
Ara, aviam. el futur com va.
Cal confiar, doncs, en que aquesta investigació de la universitat, doncs, bueno, vagi endavant, es depuren responsabilitats d'entrada aquell professor que presumptament, cal veure com acaba la investigació, doncs, era una persona, doncs, que assetjava i agredia sexualment algunes estudiants, i, bueno, d'entrada, Clara, gràcies per atendre'ns i felicitar-nos en el sentit de que la calma ha tornat en aquest centre universitari a la Blanquerna, i esperem que no torneu a ser notícia per fets tan similars. Moltíssimes gràcies, Clara, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Vinga, que vagi bé, bona tarda.
Adéu.
Molt bé, acomiadem a la Clara, acomiadem també aquest tema del que ha estat obertura d'aquest bloc d'informatiu, i obrim una altra finestra, que és la finestra habitual del diari de campanya de les eleccions municipals. S'apropen, els tenim aquí mateix, diumenge dia 28. Avui aquest diari de campanya l'ha omplert la Iolanda Canales. Endavant, Iolanda.
L'alcaldable de Junts ha estat l'objectiu dels missatges d'altres dos candidats. D'una banda, el popular Daniel Cirera, que puja el preu del suport del PP a una possible investidura de Xavier Trias com a alcalde. Cirera li exigeix que no apliqui el programa independentista de Junts.
Fonamentalment, que no s'apliqui en res al programa de JunsPerCat, que fa referència a la independència. Si renuncia a pagar impostos a l'Agència Tributària Catalana, si renuncia a imposar el català a la resta de llengües, si ha renunciat a certes coses, podíem parlar.
El socialista Jaume Collboni ha vinculat a Trias amb la inestabilitat que han generat els partits independentistes, com ara Junts. Per això es pregunta a quin punt vol tornar Trias exactament.
Com pots dir que vols tornar? I jo em pregunto, tornar a on? Tornar als moments del procés? Tornar en el moment en què la ciutat perdia 8.000 empreses que fugien de la ciutat per la inestabilitat que va provocar presidents de la Generalitat que eren del partit del senyor Trias? On volem tornar?
Des de Valens, Eva Barrera aposta per les famílies i per això crearà una regidoria específica. També s'ha compromès a acabar amb xiringuitos com el Centre de Noves Masculinitats, que només serveix, diu, per col·locar afins.
Això és ideologia pura, això és propaganda pura. 1.300.000 euros destinats majoritàriament en salaris, per pagar amics.
Des de Vox, Gonzalo de Oro Pulido diu que s'ha de fer un canvi radical a la ciutat de Barcelona perquè es troba a l'UBI.
Realmente yo creo que cambiar prácticamente todo, ¿no? Llevamos muchísimos años con un desgobierno anárquico y además anarquista, precedido de unos años de procés que le han dado un toque mortal a la ciudad de Barcelona. Ahora mismo esta ciudad subsiste en la UBI y nosotros lo que tenemos que hacer pues son nada de poner tiritas, sino operar, curar y cambiar absolutamente todo.
Xavier Trias, per la seva banda, ha acusat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de practicar un urbanisme ideològic. Creu que s'ha de buscar un model sostenible per la ciutat, però sobretot que es faci amb sentit comú i consens. I contra Colau també ha carregat l'alcaldable d'Esquerra, Ernest Maragall, per la seva aposta per un tripartit d'esquerres a Barcelona. Ha recordat que fa 4 anys Colau va preferir els vots de Manuel Valls.
Gràcies, Yolanda. I en el recorregut que estem fent per diferents ciutats per prendre el pols als seus habitants, conèixer com veuen la població i què esperen del nou alcalde o alcaldessa, avui tenim a punt la radiografia de Tàrrega, la capital de l'Urgell, a les comarques de Lleida. Sergi Tor, endavant.
Sí, una ciutat que creix de prop ja de 18.000 habitants i capital d'una comarca que és hores d'ara l'epicentre de la sequera, rega del canal d'Urgell, i d'una plaga de conills que està provocant una inèdita crisi agrària als municipis pròxims de conseqüències greus. Tàrrega és forta a nivell comercial i de serveis, que combina amb una potent indústria local exportadora. És clau, això sí, per Tàrrega, una bona campanya agrària en cereal i fruits secs, perquè són els clients de la ciutat. Governa Esquerra, PSC i Junts busquen un canvi entre 8 ofertes electorals i Partit Popular i Vox central a l'Ajuntament i ser decisiu en la configuració de majories. Els veïns i veïnes consultats per COPE Catalunya mostren prioritats variades. Així, Íñigo demana treure camions de la ciutat.
Fer una desviació de certs trams de la C14 o fins i tot de la C14 o sobretot també de trams on passen camions i altres vehicles que podrien passar, per exemple, per una carretera normal.
Mentre Josefina diu que s'ha de cuidar més Tàrrega.
És primordial, potser seria més atenció al ciutadà, a la gent aquesta gran que ho necessiten més, no? que estan sols. Als carrers, per exemple, també arreglar-los com Déu mana, les ceres, el reguer, una bona neteja.
I el jove Amin, més oferta d'oci per no marxar.
I, a més, buscaria que hi hagués algun espai recreatiu per a que la població no hagi de sortir del poble
a l'hora de buscar entreteniment, ja que quan busques algun tipus d'entreteniment sempre toca anar cap a Lleida o has de buscar cap a Mollerussa, algun lloc que no sigui tan bé.
La musicització de la Casa Pedrolo és una proposta compartida i el futur de la Fira del Teatre ha entrat a debat.
També en clau electoral, avui hem conegut el baròmetre OSUR sobre els serveis urbans a 30 grans ciutats espanyoles, entre les quals hi ha Barcelona. Doncs els barcelonins suspenen la gestió de l'alcaldessa Ada Colau pel que fa a la neteja, al manteniment dels espais públics i també al trànsit. S'ha llegit aquesta enquesta l'Andrea Gavarró i ha parlat amb un dels seus autors.
Piensa que Barcelona, en el entorno de la corona metropolitana, de l'àrea metropolitana de Barcelona, és com muchísimo la peor valorada.
Així ho manifesta el director general de l'Observatori de Serveis Urbans, Lorenzo Dávila. Malgrat i tenir certs serveis prèmium, com el subministrament d'aigua, Barcelona és, per molt, la pitjor valorada de l'àrea metropolitana. Lorenzo Dávila explica també que la ciutat comtal queda al lloc 26 del rànquing, al que hi participen 30 ciutats. Els serveis de subministrament d'aigua i recollida d'escombraries són els únics que assoleixen més enllà de l'aprovat dels barcelonins, amb un 84% i un 63% de satisfets. Tot i això, Dávila apunta a que hi ha una insatisfacció general per part dels ciutadans amb l'espai de convivència.
Piensa que Barcelona, en el entorno de la corona metropolitana, de l'àrea metropolitana de Barcelona, és com muchísimo la peor valorada.
La neteja de carrers es manté com la prestació pitjor valorada amb diferència, amb un 41% d'insatisfets, i el manteniment de parcs i jardins, juntament amb la conservació dels espais públics i equipaments esportius, ha baixat la seva puntuació envers l'any passat. Amb tot això, malauradament, la ciutat de Barcelona queda de les últimes de la classificació.
Cop policial contra els lladres de rellotges de luxe. Els Mossos han detingut 7 pispes integrants d'un grup organitzat i que estaven especialitzats en cometre robatoris violents a turistes fent ús de patinets elèctrics per desplaçar-se. Entre tots els detinguts acumulen 72 detencions per fets delictius en diferents punts d'Espanya.
Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Policial han desarticulat a Barcelona un grup criminal especialitzat en cometre robatoris violents de rellotges, principalment a turistes. L'organització criminal estava conformada per 6 homes i una dona, tots d'entre 24 i 39 anys. Entre els 7 acumulen un total de 72 antecedents per fets patrimonials, tot i que també els consten antecedents en altres països europeus. L'inspector Lissar Hidalgo, de la Divisió d'Investigació Criminal, explica el seu modus operandi.
El modus operandi que utilitzaven era, bàsicament, que dos persones components del grup s'encarregaven de seleccionar a una possible víctima, un que portés un rellotge d'alta gamma que ells poguessin identificar com un rellotge molt valuós, i en el moment que ho tenia identificat donàvem la informació a la resta de persones que conformaven el grup, els quals es desplaçaven cap al lloc i buscaven el millor moment per fer l'estrabada d'aquell rellotge.
A més, l'inspector explica que aquest perfil de criminals acostuma a fer servir el patinet elèctric per fugir entre els carrerons del centre de Barcelona amb més facilitat.
Ha de quedar clar que és un fenomen que no és exclusiu de la ciutat de Barcelona, sinó que és un fenomen que està extès a moltes ciutats d'Europa i bàsicament està centrada en ciutats molt turístiques i també ciutats potser no tan grans com Barcelona, però que tinguin una quantitat de concentració de turisme i de turisme d'alt standing important.
Així doncs, tal com explica l'inspector Hidalgo, no estem parlant d'un cas aïllat, sinó que es tracta d'un fenomen que afecta les principals capitals turístiques europees. Aquesta lluita ha comportat que, per segon any consecutiu, els Mossos d'Esquadra de Barcelona posin en marxa el grup Titani.
És un grup específic que treballa a tota la ciutat de Barcelona amb l'únic objectiu d'investigar tots els robatoris violents de rellotge a tota la ciutat. No s'investiguen en funció d'on ha passat de cada districte, sinó que es mira des d'una visió global.
Durant els primers 4 mesos de l'any, els Mossos d'Esquadra han detingut 30 persones per cometre robatoris violents, la majoria dels quals es produeixen al centre de la ciutat. També destaquen els últims escorcolls efectuats en els que es van recuperar rellotges, diners en efectiu i d'altres objectes substrets a turistes. Des de la unitat dels Mossos d'Esquadra destaquen, però, que només un 7% dels robatoris que es donen a Barcelona són de rellotges de luxe.
Vist per sentència el judici pel desnonament de l'edifici La Ruïna, un dels ocupants del barri de la Bonanova. La jutgessa ha rebutjat suspendre el procediment, com demanava l'advocat dels ocupants, que a més exigia ni més ni menys a la Sareb oferir un lloguer social per a aquests personatges. Es manté, doncs, el desallotjament. Quedem a l'espera, doncs, de la sentència, tot i que el procediment serà força llarg, perquè els ocupants, amb tota seguretat, recorreran aquesta sentència. La Maria Alfocea ha seguit la vista.
L'advocat dels ocupes ha demanat ja a l'inici de la vista que se suspengués el procediment de desallotjament i que s'oferís un lloguer social als residents, ja fos en aquell edifici o en una altra propietat de la Sareb. També ha al·legat que la Sareb només té el 60% de la propietat de l'immoble, mentre que les altres dues societats propietàries no han reclamat el desnonament. La magistrada no ha acceptat cap de les al·legacions i ha decidit continuar la vista a l'espera de la sentència, on prendrà la decisió definitiva que es podrà recórrer. A continuació, ha declarat com a testimoni de la Sareb, un inspector dels Mossos d'Esquadra del districte de Sarrià-Sant Gervasi. L'inspector coneix l'edifici perquè ja fa molts anys que treballa a la zona. Va dirigir els dos desallotjaments del 2018, a més de participar en la detenció d'alguns dels causants d'incidents a la zona en les últimes setmanes. A pregunta de l'advocada de la Societat Estatal, ha explicat que l'edifici actualment no pot ser usat per part del seu propietari ni per vendre, reformar o llogar, perquè hi ha gent vivint-hi a dins. En tot cas, ha dit que caldria un projecte arquitectònic per rehabilitar-lo. També ha explicat que els ocupants no són famílies vulnerables, sinó que tenen un caire ideològic, reivindicatiu i antisistema. La magistrada ha rebutjat la majoria de preguntes de l'advocat dels ocupes al mosso, en considerar-les impertinents. Així, el lletrat volia saber com el policia coneixia la situació econòmica dels ocupants o si l'edifici havia estat buit o a la venda en els últims temps. El judici ha quedat vist per sentència.
Gràcies, Mireia. Fem una mínima pausa per publicitat i després et faig i ens fem aquesta pregunta. El racisme i els racistes és un fenomen i un problema que els últims anys han anat a més? Respostes d'aquí un minut.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
T'ho preguntava fa un moment, el racisme i els racistes és un fenomen i un problema que els últims anys han anat a més. Avui, com te deia, ens ho preguntem a voltes amb els lamentables incidents i insults que va rebre el passat cap de setmana el jugador del Real Madrid, Vinícius, al camp del València. Molts asseguren que ha estat la punta de l'iceberg d'una situació lamentablement massa habitual en molts camps de futbol i pistes esportives de Catalunya i de la resta d'Espanya. L'insult i el menyspreu, el diferent, és un fenomen execrable que no només el trobem en el món de l'esport, sinó que està arrelat a moltes capes de la societat. Nosaltres hem escoltat avui el testimoni de l'Ismael, un noi lleidatà de 16 anys que juga al futbol, i que li han dit pràcticament de tot, Yolanda Canales.
L'Ismael Diallo juga aquest any al Cervera, l'any passat ho feia amb el Tàrrega. Ens ha explicat que en un partit en què anaven perdent 1-0, l'entrenador el va fer sortir a la segona part i ell va provocar el penal que al final va suposar l'empat. A partir d'aquí li van arribar una pluja d'insults.
Íbamos perdiendo 1-0 y pues a mí, yo justo entré en la segunda parte y me metieron una falta, que fue penalti. Y pues a la hora de cuando me metió la falta que metió penalti, entonces en la grada no me paraban de insultar. Y siendo, decían negro, 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 de todo. I pues jo marqué gol i les caia la boca.
Insults que l'Ismael rep no només des de la graderia dels espectadors, sinó sobretot per part dels jugadors. Li diuen que no val com a jugador o que se'n vagi al seu país. De fet, diu que els jugadors rivals són els que més l'insulten, més fins i tot que els espectadors.
Pero entre los jugadores también son los que insultan más, digamos, en el campo. Sí, los jugadores dentro del campo te dicen de todo, aunque no los escuches. Escuches más a los de la grada que los que están dentro del campo.
I com reacciona ell? Recorda sempre el consell que li dona el seu pare.
O les digo, no les digo nada, mi pare normalmente me dice tú ve a marcar gol, que eso les va a hacer más daño.
L'Ismael diu que en situacions així no li ha dit res a l'àrbitre perquè s'ha normalitzat tot. Diu que en una ocasió, això sí, en un partit de futbol sala, el seu entrenador sí que va demanar que s'aturés el joc pels insults que estava rebent.
No, porque yo creo que lo han normalizado mucho ya. Eso hace 4 años en fútbol sala,
sí.
Pero ahí reaccionó mi entrenador. Me empezaron a decir de todo y pues mi entrenador dijo al árbitro de abierto para el partido un momento.
En tot cas, l'Ismael diu que de la mateixa forma que a les escoles i instituts es fan xerrades sobre violència masclista, també s'hauria de fer el mateix sobre racisme. Per això, confien que el cas Vinícius suposi un abans i un després i canviïn les coses a millor.
Saludamos ahora al catedrático Jorge Martínez Lucena, catedrático de Medios de Comunicación de Masas de la Universidad Abad Oliva CEU. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy estamos hablando aquí en COPE Cataluña y Andorra del racismo a raíz de, bueno, los incidentes que ha habido hace mucho en un partido de fútbol en el campo del Valencia. Un problema del racismo que viene ya de mucho más allá, ¿no? Porque de entrada yo creo, y tú sabrás mejor que yo, que el racismo es un delito y que nunca se puede justificar, ¿verdad?
Sí, evidentemente. Está en un país democrático como el nuestro, está, digamos, protegida a toda persona, independientemente de su raza, religión, tendencia política o pensamiento. Y evidentemente, claro, pues es un delito, el racismo. Claro. El racismo, digamos, o determinados actos racistas, cada uno en su gradación. Yo no soy penalista. Uh-huh. Eso tendrías que preguntárselo a un catedrático penalista.
Evidentemente, estos episodios que estamos viviendo no son puntuales de ahora, sino que vienen de hace muchos años y están presentes en el deporte y en prácticamente muchos ámbitos de la sociedad, ¿no?
Sí, realmente es una lacra que está en nuestra sociedad. Sin embargo, también es verdad que nuestras sociedades mediterráneas de tradición, digamos, católica, no son precisamente las más racistas, si atendemos a los estudios históricos, ¿no? Yeah.
Hay muchos factores que influyen en todo lo que es el racismo y este tipo de conductas que son execrables, ¿no? En materia de medios de comunicación hay muchos tertulianos, periodistas y sobre todo las redes sociales que están contribuyendo quizá a este clima de intolerancia. ¿Cómo lo ves?
Sí, realmente muchas veces se trata estos temas sin la intención de entender, enfriar y buscar soluciones, ¿no? Uh-huh. Sino con la voluntad de vender minutos de medio de comunicación. Claro. Y eso todos sabemos que es más noticia, digamos, el grito, el improperio y la salida de tono, que digamos un discurso más relajado, más universitario, claro, como el que pueda aportar yo, ¿no? Sí, es verdad, tienes toda la razón.
Porque otros episodios, en fin, de violencias, de insultos, sobre todo en el mundo del deporte, que es lo que estamos enfocándolo hoy, ¿tú crees que se acabarían, por ejemplo, si los equipos respectivos se retiran del terreno de juego?
Sí, yo creo que, digamos, se pueden buscar medidas concretas, pero al final, digamos, la psicología de masas es la psicología de masas y, yeah, digamos, hay muchos factores que no están sujetos, digamos, a acciones que nosotros podamos llegar a controlar. Yo creo que lo más interesante, independientemente de que se puedan instrumentalizar todas las medidas que, como tú dices, pues se pueden poner, ¿no? En sí, sí, campos de fútbol se pueden poner leyes, etcétera. Pero yo creo que lo más importante en esto es la educación, ¿no? Que los chavales y todos crezcamos verificando, ¿no? Que independientemente de la raza, del modo de pensar, de todas esas cosas, pues somos tan humanos como cualquier humano. Es decir, que somos hermanos en esto.
De cierta manera es una asignatura, yo no diría si pendiente o no pendiente, de aprobar eso de fomentar, potenciar la convivencia ya desde pequeños, desde el colegio, ¿no? que es lo que a fin de cuentas se tiene que empezar a encauzar, ¿no? Tendría que ir por ahí el camino, ¿no? Para evitar episodios,
sí,
como los que hemos visto.
Sí, yo creo que siempre la diferencia es algo que siempre ha generado defensas, ¿no?
Yeah.
Y siempre las genera. Entonces hay que tener la experiencia de que realmente el otro es un bien, no es una agresión. Y digamos esta cierta vuelta, ¿no? del racismo, yo en cierto sentido creo que en los últimos años podría haber crecido, ¿no? Esta tendencia a rechazar al diferente. Uh-huh. Es algo muy propio de la experiencia que estamos teniendo en nuestras sociedades de individualismo, uh-huh, de crisis constante, ¿no? De ser hámsters que están acelerados y que pueden perder el trabajo en cualquier momento, de viviendas que están, digamos, fuera de nuestra capacidad económica, cada vez más personas sometidas a esta situación, inmigración, porque, digamos, hay una crisis a nivel mundial que hace que llegue, ¿no? Y muchos discursos políticos nuevos. Se mezcla, se genera ahí un caldo de cultivo.
Son muchas.
Realmente yo creo que está
suponiendo en cierto modo un renacimiento, ¿no? De algunas cosas como
y que nos tiene que poner en un estado de alarma permanente. Jorge, una cuestión más: ¿la pandemia puede haber acrecentado estas posiciones tan radicales que nos comentabas ahora, de los últimos años, que dices se ha notado un incremento de posturas racistas?
Bueno, yo creo que la pandemia forma parte de eso que yo he llamado la continua crisis en la que estamos sumidos, ¿no? Y la pandemia ha sido una experiencia de crisis sanitaria, ¿no? Pero también de crisis económica, en que mucha gente ha perdido el trabajo, ha perdido la vivienda, ha perdido una situación de seguridad que tenía. Y eran muchos los que la habían perdido con la crisis del 2008, ¿no?
Claro.
Pero claro, toda esa sensación de inseguridad, ese incremento del riesgo, hace que tengamos lo que algún psiquiatra llamaba la tentación del muro, ¿no? De ponerle un muro al diferente, porque el diferente es siempre portador de nuevas, de cosas, digamos, imponderables, de cosas incontrolables, que nos pueden generar, pues, algún nuevo malestar.
Claro. Acabamos, Jorge, ya. Y el sistema educativo y los medios de comunicación tenemos mucho que decir y mucho que hacer, me parece, ¿no?
Absolutamente, sí. Yo creo que toda persona que se ponga delante de otras a intentar explicar cómo va esto del mundo y de la realidad tiene una gran responsabilidad para mostrar siempre y recordar siempre que el otro es un bien. Es algo que está en nuestra tradición cristiana, que yo creo que vale la pena mantener vivo.
Mantener y potenciar y que no se pierda. Jorge Martínez Lucena, catedrático de Comunicación de Masas del Abat Oliba Ceu, gracias por estar ese mediodía en la cadena COPE y muchísima suerte.
Muy bien, muchas gracias.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de WOW. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
3:05, Esportscope, Joan Ballori, benvingut de nou, eh?
Hola, Carles, bona tarda.
Aviam, avui l'actualitat esportiva, a banda del partit d'ahir desastrós del Barça, té un nom propi, Jordi Alba. Què passa, aviam?
Doncs que ha anunciat que deixa el Barça a final de temporada. Després de 11 temporades al primer equip i d'aixecar 18 títols, ha anunciat que plega a final de temporada. O sigui que aquesta temporada hauran marxat Piqué, Busquets i ara Jordi Alba també. Diumenge s'acomiadarà de l'estadi del Camp Nou amb Busquets en el partit contra el Mallorca. De seguida l'Helena Condis ens donarà els detalls. Parlarem també d'aquesta derrota del Barça al camp del Valladolid 1-3. Després de guanyar la Lliga, dues derrotes. S'ha deixat anar el Barça una derrota que perjudica l'Espanyol, que està obligat a guanyar aquesta nit a l'Atlètic de Madrid. La cita Cornellà al Prat a partir de les 10 del vespre. En parlarem al programa amb el Jordi Lardín. Dir també que el Girona va empatar ahir a 1 al camp del Celta i que seguirem parlant del cas Vinícius, que encara cueja, eh?
Molt bé. Tot això i més, com cada dia, esports, 3 de la tarda i 5 minuts, Joan Ballori i tot l'equip d'esports de COPE Catalunya i Andorra. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, Carlos, fins ara.
Continua ara mateix migdia COPE, com sempre, amb Pilar García Muñiz, Àngel Correas, et segueixen explicant tot el que t'interessa, que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.